Són les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Quan era jove, m'encantava anar a la platja i nedar amb el meu marit. L'estiu era el millor moment de l'any. Fa més de 10 anys que no veig el mar, que no trepitjo la sorra, que no sento les onades.
Com l'Enriqueta, hi ha milers de persones grans que volen gaudir d'aquests petits plaers. Dona ara i fes possible un estiu en companyia. Amics de la gent gran, Punorc.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Radioestel.cat, la teva emissora a un clic. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada d'aquest dimecres. Comença ara i aquí el camí en xancletes, aquesta versió estiuenca que ens hem tret de la màniga de la Macedònia de la ràdio que no para, que té aquí ens ha dit a currar, i nosaltres, doncs aquí està, aquí estem, a currar. Avui recuperarem durant els propers minuts algunes de les entrevistes més impactants i divertides, com estem fent aquests dies, que hem tingut un gust. A més, dia Àngel Miret, amb Àngel Miret i els Àngels, del gran David Serra. Per tant, angelologia al camins. Això és Camins, ja ho sabeu, la Macedònia de la Ràdio, edició d'estiu, enllaunada i amb banyador Marc Capaca, que comiencen los juegos. Joseba Segura, obispo de Bilbao, bona vesprada, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Muy buenas tardes.
Lo he dicho bien, ¿eh? Lo he dicho bien. Me la he jugado aquí con el euskera, pero me ha salido bien la jugada. Gracias por acompañarnos unos minutos aquí en Radio Estel, en el programa Camins. Hoy se cumple el 10º aniversario de la lectura por parte del etarra David Pla del comunicado en el que la banda terrorista ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. ¿Cómo ha cambiado el País Vasco concretamente desde entonces, Joseba?
Bueno, pues yo creo que muy significativamente. Creo que aquel fue un punto de inflexión que luego a poco se ha ido confirmando en una situación, digamos, social y política más serena. Por supuesto, hay muchas cosas que todavía necesitan tiempo para poder sanarse, pero ciertamente hay un ambiente, creo que, de respeto, de reconocimiento progresivo, ¿no? No es que haya, digamos, una perfecta identificación o un punto y aparte, ya una superación total de toda la tensión que hemos vivido durante tantos años de violencia, pero sí, hemos hecho un avance muy grande. Y estos 10 años lo que han hecho es confirmar, y de manera muy clara y de manera muy contundente, pues aquel proceso. Poco a poco se fue haciendo y que ha ido madurando hasta el día de hoy.
Usted, después de una larga trayectoria como presbítero en el País Vasco, el 11 de mayo del 2021 fue nombrado obispo de Bilbao y hace muy poco, justamente el 3 de julio de este mismo año, en la Catedral de Santiago de la capital vasca, tomó posesión de la diócesis de Bilbao. Todavía está aterrizando, pero ¿a qué reto se enfrenta el obispo de Bilbao?
Pues mira, el obispo de Bilbao se enfrenta al reto que creo que compartimos en toda la Iglesia Europea, y es de alguna forma cómo actualizar, digamos, este mensaje que creemos que realmente tiene también validez y tiene un sentido muy fuerte y muy profundo y muy necesario para el futuro de la, digamos, de esta Europa que está cada vez más secularizada, pero que al mismo tiempo necesita también de un planteamiento de creyentes, de una comunidad de cristianos, de cristianas que de algún modo valoren su fe, que vivan su fe con intensidad y que den testimonio. Y sobre todo, si queremos aterrizar un poquito más, todavía hay un montón de gente que realmente efectivamente valora la fe, pero la gran pregunta es cómo transmitimos esta experiencia a las nuevas generaciones, y ahí es donde, bueno, pues tenemos muchas cuestiones y tenemos muchos desafíos grandes.
Volvemos un poquito al tema del conflicto vasco, porque el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, ha mostrado justamente este lunes pesar y dolor por el sufrimiento padecido por las víctimas de ETA. Son palabras literales. Y además ha afirmado que este dolor y el sufrimiento nunca debió haberse producido. ¿Cómo valora estas palabras, Joseba?
pues me parece que son un paso muy importante en la dirección correcta. No sé si es todo lo que hay que decir, creo que no, creo que todavía hay cosas y formulaciones que poco a poco irán madurando, pero ya es importante decir que efectivamente el dolor de las víctimas nunca se debió producir, porque si entendemos un poquito y vamos un poco más allá de lo que eso significa, pues ETA realmente era una organización que generaba inevitablemente sufrimiento porque utilizaba la violencia para promover determinadas, digamos, posturas y plataformas políticas e intentar imponer determinados planteamientos a otras personas haciendo daño. Si resulta que el daño que se ha producido no se debió producir, pues es, yo entiendo, legítimo pensar que quizá en muchos ambientes, incluso entre todas esas formulaciones, empieza a surgir la duda de qué sentido ha podido tener ETA desde el momento en el que pues nació hasta su final definitivo, pues en 2018, cuando se declararon ya como se disolvieron.
Estamos hablando un poco del sufrimiento de las víctimas, si tiene sentido o no, y como siempre, yo diría que los que más sufren en medio de una guerra o de un conflicto, de cualquier índole, personal, político, son los débiles. ¿Se ha acompañado bien a las víctimas de ETA?
No sé si te refieres a la Iglesia como comunidad. Yo creo que, en general, de alguna forma, lo que ha sucedido en la Iglesia refleja también lo que ha sido una evolución social. Alguno podría decir, pues qué pena que la Iglesia no tuvo capacidad de adelantarse. Algunos sectores de la Iglesia sí, porque en el año 85, cuando realmente pues no había ninguna conciencia de que había que oponerse en la calle a ETA, hubo un grupo de cristianos en gran parte que inició el Gesto por la Paz. Eso fue un movimiento pues que no estuvo en la calle pues muchísimos días, porque durante los 80 pues había 30, 40 asesinatos al año y era pues una situación terrible la que se estaba viviendo. Uh-huh. Los 90 también, sobre todo la primera mitad, hubo muchísimos asesinatos, incluso pues se amplió, digamos, en lo que llamaban objetivos también a los políticos, ¿no? Los políticos nacionalistas, pero sobre todo los no nacionalistas. Y entonces, pues hubo una situación de muchísima tensión. Nosotros, yo creo que aunque promovimos todo ese movimiento en la calle, quizá, y aunque los obispos vascos también habían manifestado reiteradamente que estaban en contra de la violencia y que ningún asesinato estaba justificado por ningún motivo, y eso lo habían hecho con una gran claridad y contundencia también en los 80, sin embargo, las víctimas, o muchas víctimas, se sentían solas, se sentían mal acompañadas por los responsables de Iglesia y por la comunidad cristiana. Yo creo que hay una gran falta que tuvimos, y bueno, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de eso y hemos intentado de alguna forma hacer un planteamiento totalmente distinto de ese acompañamiento. Creo que ahora lo estamos consiguiendo o intentando conseguir. Habrá gente que todavía tenga motivos para sentir una distancia de la Iglesia porque recordará todo lo que sucedió y cómo efectivamente se sintieron solos en ese momento, y tenemos que respetar su dolor y también esa reacción. Yo creo que ha habido un cambio muy fuerte y muy claro, y vamos, yo creo que ahora en este momento tenemos clarísimo que tenemos que priorizar esa experiencia que tuvieron las víctimas y acompañarlas y escucharlas y no juzgarlas en ningún sentido, independientemente de que hagan un planteamiento u otro, incluso algunos planteamientos que tienen derivadas políticas, pero hay que aceptar que efectivamente el dolor se expresa como quiere expresarse, además tiene derecho y libertad para poder hacerlo como le parece.
Estaba hablando usted, monseñor, del papel de la Iglesia, del acompañamiento bien hecho o no, lo que se le puede un poco a lo mejor tener en cuenta. La Iglesia tiene un sacramento que es el de la reconciliación, el sacramento del perdón. ¿Es posible la reconciliación en el País Vasco completamente? ¿Existe todavía conflicto?
Existe conflicto en el sentido en el que existen posiciones políticas muy diferentes respecto a elementos fundamentales de lo que es una convivencia compartida. Existe conflicto y va a existir conflicto. Yo no pretendería que reconciliación significa que todos nos podamos de acuerdo en un proyecto, digamos, político que todos podamos compartir al igual. Eso no es posible. Eso no va a ser posible. Uh-huh. Existe, gracias a Dios, una forma de plantear esa diversidad de planteamientos que ya no va a recurrir a la violencia. Pero es que además existe una opción en lo que es, digamos, la tradición política de gobiernos de coalición, que creo que es muy importante porque eso ha serenado durante los últimos años un montón de potenciales tensiones que, digamos, por el mandato del pueblo, que no ha dado el poder a ninguna parte, a ningún partido, sino que siempre ha promovido o ha fortalecido un poco esta experiencia de coalición que viene prácticamente desde el principio de la transición aquí, que ha sido muy importante en el País Vasco, pues de alguna forma eso resitúa todo, y yo creo que es una clave fundamental de lo que es la experiencia del País Vasco. Ahora, en lo que se refiere al malestar que pueden tener algunas personas que han sufrido pérdidas de personas queridas en su familia, etcétera, ¿existe una disposición para pasar página? Pues en muchos sí, y en otros muchos no. Y tenemos que respetar que los procesos tienen su tiempo y que las personas plantean las experiencias, viven y dejan, marcan a las personas, las experiencias marcan a las personas, especialmente experiencias traumáticas, de una forma muy diferente. Entonces nadie puede decirle a otro, oye tú, que ya no es hora de que pases página, ¿no? Hay que esperar, hay que acompañar, hay que respetar y hay que estar ahí.
Usted participó en las conversaciones con ETA como mediador, ordenadas por Aznar en el año 1999 y por Zapatero en el 2006. Aquí podría preguntarle muchas cosas, pero me voy a centrar en una. ¿Cómo se preparó para este momento y si considera que fueron fructíferas? ¿Cómo fue esta experiencia?
Pues mira, prepararme, no hubo tiempo para prepararse para nada cuando arranqué, porque, bueno, fue una llamada, una petición que se nos hizo, al que era en ese momento obispo de Zamora, Juan Mari Diarte, y él me pidió a mí que de alguna forma, por estar más cercano a toda esta realidad del País Vasco y los posibles interlocutores, pues me moviera, estableciera contactos y pusiera en marcha la posibilidad de logística también de un encuentro, etcétera, de los representantes del gobierno con los representantes de la izquierda abertzale primero y luego con los representantes de ETA fuera de España. Y bueno, pues todo eso se produjo y, bueno, ya te digo, yo lo único que intenté es hacer un trabajo, digamos, sereno, tranquilo. Era totalmente nuevo para mí, los contactos por un lado y por otro. Y bueno, pues aquello dio de sí, lo que dio de sí, no tanto por la intermediación, sino porque ETA no aceptaba entrar y sentarse en una mesa estable de negociaciones en las que determinados aspectos, digamos, de reivindicaciones políticas no se contemplan, como los representantes del gobierno de Aznar, pues no estaban dispuestos a plantear en serio ningún tema político, solamente querían hablar de presos, pues entonces no dio mucho de sí la cosa y ahí se acabó, y hubo de nuevo violencia al poco tiempo y tal. Lo que pasó en el año 2005 y 2006 fue diferente. Yo estuve en el año 2005 informado de lo que estaba sucediendo, pero yo no estaba, digamos, en ninguna, digamos, papel importante, ni siquiera logístico, en lo que fueron las conversaciones de Loyola en esos tiempos. Entonces yo me marché, además, al acabar el 2005, justamente el 2 de enero de 2006, me fui de misionero a Ecuador, allí estuve 12 años. Entonces estuve muy lejos de todo esto, de todo lo que pasó. Sé lo que pasó al final del 2006, con el atentado de la P4, en la que, por cierto, murieron dos ecuatorianos, pero yo estaba ya en Ecuador un año, y efectivamente fue una experiencia muy triste de que aquello no pudiera funcionar, que fue la experiencia más madura de conversaciones, y hubo incluso acuerdos, lo que pasa que una vez más se demostró en el momento crítico que incluso lo que la izquierda abertzale, digamos, el partido político, que era Batasuna, que era en Sortu en ese momento, etcétera, era capaz de acordar con el Partido Socialista, pues luego resulta que ETA no lo aceptó y puso la bomba y volvió a la violencia. Entonces, es una pena que eso no diera fruto, porque hubiera conseguido, hubiera logrado que antes, bastante antes, y con menos muertos, hubiéramos acabado. Ciertamente, pero bueno, pues la realidad, lo que ha sido ETA, y ETA ha acabado como ha acabado.
La Iglesia es universal, Joseba, pero ¿hay una Iglesia vasca, es decir, una Iglesia que tenga sus particularidades concretas en Euskadi?
Pues lo mismo que creo que hay una Iglesia catalana, ¿o no hay?
Sí, ya lo creo.
Ya, entonces, pues Iglesia vasca también hay. Lo que pasa es que, no sé si es una Iglesia que tiene un proyecto político concreto. Es una Iglesia que vive en una situación en la que hay, digamos, proyectos políticos diferentes y en la que unos piensan de una forma y otros piensan de otra, y nadie puede pretender que la Iglesia decante o se incline en un sentido o en otro. La Iglesia en ese sentido tiene que tener respeto por lo que es la dinámica de los procesos políticos, que tienen su autonomía y que de alguna forma nosotros tenemos que ver y que respetar y valorar y subrayar sobre todo las dimensiones democráticas de esos procesos y de respeto mutuo. Entonces, pero hay un elemento cultural, hay un elemento, digamos, histórico, de tradición, de cultura, de lengua, que es muy, muy importante también en la Iglesia Vasca y quizá en algunas provincias más que en otras, ¿no? Pero que forma parte de alguna forma y que afecta de nuestra historia y que afecta un poco al conjunto de las tres diócesis de la Comunidad Autónoma Vasca de manera especial y también el aspecto cultural y lingüístico también al norte de Navarra.
Estamos conversando aquí en Camins con Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, desde hace muy poquito, justamente hoy en el día en que se cumplen 10 años del desarme de ETA. Ya para ir terminando, Monseñor, si le parece, hay que salvar mucho las distancias, pero de alguna manera hay un cierto paralelismo como mínimo en cuanto a un sentimiento o una búsqueda de autodeterminación del pueblo, de cierta parte del pueblo, entre Euskadi y Cataluña. ¿Qué le parece desde la distancia la situación en Cataluña?
Pues la situación de Cataluña, desde el punto de vista político, es muy distinta en este momento a la situación del País Vasco. Porque en Cataluña, en un momento determinado, se tomó la decisión de que había que promover una determinada agenda que de alguna forma puede estar, digamos, sustentada o respaldada, no voy a decir qué porcentaje, pero ciertamente por un porcentaje considerable del pueblo catalán, y que pues de alguna forma ha resultado un poco sorprendente para mucha gente que conocemos Cataluña hace mucho tiempo, porque por algún motivo, por X motivo, seguramente vosotros tenéis bien analizados, se ha desarrollado rápidamente una actitud como muy, digamos, cada vez más fuerte en apoyo a un planteamiento de autodeterminación y algunas posiciones de independencia. Esto, aquí lo que hemos vivido en el País Vasco es un proceso muy diferente, porque hubo en un momento determinado posiciones fuertes de independencia y en favor de la autodeterminación, y ahora en este momento, pues no digo yo que la autodeterminación no tenga apoyos, que sí los tiene, son muy importantes, pero yo creo que la gente está subrayando mucho más lo que es el encuentro y la posibilidad de que legítimamente haya proyectos políticos también de autodeterminación, pero que no se impongan al resto de la comunidad, que es muy importante, que de alguna forma considera que el futuro y el destino del País Vasco va a estar articulado también en lo que es, digamos, el Estado español. Entonces, hay mucha gente que considera que esta batalla no es tan importante y que de alguna forma hay otras batallas, que son las que nos jugamos mucho desde el punto de vista de la justicia social, desde el punto de vista de la integración, desde el punto de vista de las oportunidades para todos, temas de migración, muchísimas cosas, que son aspectos muy, muy importantes y que en ese sentido quizá están en muchas agendas por encima de la autodeterminación. Hay gente que efectivamente defiende la autodeterminación y la va a seguir defendiendo. Pero hay otras cosas y otros planteamientos y ese tema no es tan central en la política vasca. En cambio, en la política catalana en este momento es crítico, o sea, esta es la cuestión.
Monseñor.
Y una y otra vez sale y sale y vuelve a salir. Y eso tiene que ver con el hecho de, también de que el gobierno catalán, como sabemos, pues es un gobierno, digamos, que una y otra vez respaldado por las urnas, ciertamente, pero es un gobierno que no es de coalición de, digamos, transversal, nacionalista, no nacionalista, sino que es, digamos, gobierno nacionalista.
Monseñor, se ha mojado mucho con muchas respuestas, me gusta que lo haga, y ahora ya no nos queda tiempo, pero le voy a hacer una pregunta para que me responda con un sí o un no, si usted quiere, evidentemente. ¿Referéndum por autodeterminación sí o no?
No te voy a responder. Eso que lo decida la gente en los procesos legítimos y con respeto a la legalidad.
Aquí me ha hecho un dribbling al estilo Garrincha, directamente. Sí. Muy bien. Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, muchas gracias por atender la llamada de Radio Estel en un día señalado como hoy, en el que se cumplen 10 años ya del desarme de la banda terrorista ETA. Muchas gracias y ánimo con la labor episcopal, que la mies es grande. Joseba.
Bueno, un abrazo grande a todos los hermanos por ahí.
Un abrazo. Àngel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada.
Com sempre, Àngel, és un plaer rebre't en aquest estudi, en aquesta visita, que bé es podria titular Rafa Escolta, perquè bàsicament és el que faig, perquè bàsicament em dedico a escoltar-te, gaudir-te i aprendre. Com sempre, hem rebut els teus temes, avui una mica més avançada el teu missatge de temes de l'habitual, el qual ens congratula, has tingut temps de revisar-los bé. Els temes dels quals ens vols parlar avui els hem d'interpretar normalment, però ara tu ens il·lustraràs segur àmpliament. Per començar, cosa que ens encanta, em sona paradoxa. Paradoxes i qüestions que suscita la guerra d'Ucraïna.
Doncs mira, sí, Rafa, perquè a part de l'enorme dolor que genera tant patiment de famílies, de gent gran, de nens que han de fugir de casa seva, imagineu-vos el que és això, ara que haguéssim de marxar de casa, fugir a un país veí amb una maleta i deixant els homes, ja sabeu que dels 18 als 60 anys han d'estar a la guerra, diguem-ne.
Uh-huh, sí.
Però a part d'aquest enorme dolor, que és el més important, també és veritat que tot aquest conflicte portarà tota una sèrie de canvis i de temes, diguem-ne, que ja no seran conjunturals, propis de la guerra, sinó que es convertiran en estructurals. I jo avui volia compartir amb tots vosaltres algun d'aquests temes.
Mm.
Bé, mira, per exemple, el primer és que, suposo que la gent ja ho sap força, no?, però l'Església Ortodoxa està dividida a Ucraïna entre els d'obediència a Rússia, per sí. dir-ho en plata i senzill, i els sí. d'obediència a la pobra església ucraïnesa. Això fa de fa pocs anys, des de l'any 2018, uh-huh. el patriarca de Constantinople, que seria una mica el primus inter pares,
els va concedir...
Els va concedir de formar part d'una església, diguem-ne, separada de la russa.
Uh-huh.
Bé, doncs, paradoxalment, i en contra del que segurament volia Putin i segurament que, vaja, segur que volia, que tampoc no ho volia Kirill, que és el patriarca de l'Església Ortodoxa Russa, s'estan unint les dues esglésies, la ortodoxa russa, ucraïna, i la pròpiament ucraïnesa,
sí.
com a conseqüència del conflicte.
S'estan unint, contra el conflicte?
Evidentment. Evidentment, contra el conflicte, no, i a favor d'una sola església, una sola església ucraïnesa, perquè és evident de que l'església russa, ortodoxa russa, no està actuant, diguem-ne, amb la fraternitat que es podia esperar d'una església cristiana.
Uh-huh.
En Kirill, diguem-ne, no ha condemnat la guerra, sinó que ha estat sempre més aviat al costat de les forces de les forces d'ocupació.
Sí, sí, si em permets, recordar als nostres oients que hem tractat aquest tema aquí en aquest programa àmpliament i ens comentaven els experts que hem tingut que l'Església russa ortodoxa està d'alguna manera, com podríem dir, molt vinculada a la política russa. Pertany a una identificació clara entre Església i govern.
Com totes les esglésies ortodoxes, de totes formes. Penseu que les esglésies ortodoxes totes són nacionals. Una excepció era aquesta ucraïnesa.
Uh-huh.
Però són esglésies ortodoxes nacionals. La grega, la moldava, la romanesa, etc.
Sí.
Segona, i lligat amb aquesta primera, també hi havia una part molt important de població russoparlant, absolutament vinculada a l'esperit aquest de la mare pàtria, de la gran mare Rússia.
Parlem a la pròpia Ucraïna.
Parlem d'Ucraïna. Gràcies a aquesta... Com a conseqüència d'aquesta invasió, cada vegada més s'està configurant un estat, una nació ucraïnesa, que era molt discutible. No em vull extendre amb això,
vale.
Però Putin sempre ha dit, per exemple, que Ucraïna no era un estat, no era una nació, sinó que era conseqüència
sí.
d'una política que va tenir la Unió Soviètica, sobretot als inicis de la Unió Soviètica, després de la Revolució,
uh-huh.
en la qual es va intentar que veritablement totes les repúbliques tinguessin la seva pròpia llengua, la seva pròpia capacitat de decidir en part el seu futur, etc.
Sí.
Per tant, això també està generant una conversió de part de la població que es podria sentir emocionalment molt més lligada a Rússia que a Occident, a una població ucraïnesa molt vinculada a Occident. Tercera, canviem de panorama. L'acollida de persones refugiades ha estat generosa i molt diferent a l'acollida de persones procedents d'altres països com Afganistan i Síria.
Sí, en aquest sentit, el cor d'Europa, podríem dir, s'ha obert de manera
sí.
més forta.
Això genera tot un debat ètic.
Clar, perquè uns sí i altres no.
Exacte. Aleshores, hi ha diverses qüestions, però el que està clar és que Europa ha respost molt més davant de persones que són de procedència cultural, religiosa, cristiana.
Uh-huh.
Aquest és un fet important, no tant el racial, perquè són eslaus, i com podeu veure ara les imatges que es veuen fàcilment, són gent més blanca, més alta, més rossa, però sí de tradició cultural cristiana. D'altra banda, l'acolliment, sobretot l'acolliment cristià i fratern, uh-huh. no es pot vincular en aquesta teòrica proximitat, sinó que ha de ser universal, com ho és la pròpia Església.
Aquí tenim l'exemple del buen samaritano, no? Podríem dir.
Evidentment.
Que està obert a cuidar a una persona que normalment era la seva enemiga.
L'Església ha de ser necessàriament universal. Ara, també és veritat que la proximitat impulsa més a l'ajut.
Efectivament, és que el que està passant és que tothom ho està una mica reivindicant i ho estem escoltant. Hi ha guerres al món, hi ha altres guerres al món dramàtiques com aquesta.
Prop de 30 guerres.
O més dramàtiques encara. De sobte surt una que està amb una proximitat absoluta a Europa, a Occident, com tu dius, i és quan tothom ens hem despertat, no?
Sí, és la, però és la no estan en una proximitat geogràfica, sobretot en relació a la península Ibèrica, perquè tampoc estem tan lluny de Síria, Jo no sé ara exactament, no sabria dir-te quina distància hi ha entre Espanya i Síria, entre Espanya i Ucraïna, però no són tan diferents, és a dir, són sobretot tradicions culturals.
Però estem
culturals.
Parlant d'un continent que ens queda més lluny.
Sí, és el continent, és Europa, però la proximitat geogràfica és cultural, més que geogràfica.
Sí. Perquè, per exemple, ara m'estava apuntant Ferran, la guerra de Iugoslàvia, que és la darrera que ens va tocar tan a fons, va haver una reacció europea tan forta de per una part de preocupació i altra d'acollida?
En el cas de Catalunya, sí. Jo encara he conegut i conec encara moltes persones procedents del refugi d'aquella època que s'han incorporat plenament en aquesta societat i que avui en dia són catalans com qualsevol altre. Però com que avui anem a enunciats molt curts, cadascun d'aquests temes podria donar molt més de si.
És el que ens passa amb tu. Tu necessites un programa. Ja et van donar més minuts, te'n recordes? I ara estic plantejant-me fer un dia sencer Àngel Miret.
L'altra cosa també sorprenent i paradoxal en relació al que acabem de dir és que, en canvi, la resposta, diguem-ne, al carrer de la societat civil catalana i espanyola ha estat feble. Ha estat feble.
Consideres que ha estat feble,
Jo he estat a dues manifestacions a la plaça Catalunya contra la guerra i he de dir que el 80% de les persones que no omplíem ni de bon tros la plaça Catalunya eren ucraïnesos, en la seva gran majoria, un bon grapat de russos i de bielorussos, naturalment, contra la guerra.
Naturalment.
I, en canvi, recordo les grans manifestacions vinculades, per exemple, a la guerra de Iugoslàvia...
I a la guerra d'Iraq, també,
I a la guerra d'Iraq, quan Estats Units estava entremig del tema, hi havia una enorme resposta popular al carrer. Aquesta resposta s'ha produït, i s'ha produït, com dèiem, molt, de forma molt important en l'acolliment, però
no en la
manifestació contra, diguem-ne, la invasió militar. És un altre dels paradoxes.
És curiós, És curiós.
És curiós. Paradoxalment, i també contra el que volia Putin, s'ha enfortit la OTAN i la defensa europea. S'ha creat un cos d'un exèrcit europeu de 5.000 persones, de 5.000 soldats immediatament operatius. Hi ha un munt de països que volen ingressar a la OTAN i a la Unió Europea, Moldàvia, Geòrgia, i altres països que fins ara estaven cada vegada més llunyans de la Unió Europea, com eren Hongria i Polònia, per exemple, malgrat que formar-ne part...
Sí.
Aquesta vegada han desaparegut les susceptibilitats i s'han incorporat amb una enorme generositat, he de dir-ho, tant Polònia com Hongria, en l'acolliment d'aquestes persones.
Aquí hi ha una mica allò de quan les barbes de tu vecino veas cortar.
És molt probable, hi ha molts elements, però no deixa de ser també una situació... Penseu que fa 4 dies Polònia i particularment Hongria estaven amenaçades de severes sancions per part de la Unió Europea.
És cert.
Tot això ara s'ha anat diluint.
Senyor Àngel Miret, mil gràcies per la teva visita.
Molt bé, molt agraït.
Ràdio Estel.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a movertesseguro.com.
Mamá, ¿qué vamos a hacer este verano?
Pues este verano vamos a disfrutar más que nunca de la naturaleza. Nos vamos al Colbillo.
¿Qué es eso?
El Colbillo es el mejor complejo turístico rural. Está en plena naturaleza y tiene todas las comodidades, incluido un restaurante para chuparse los dedos. Nos vamos a bañar en el río, vamos a hacer piragüismo, montaremos a caballo y muchas sorpresas más que ya descubrirás.
¡Sí, nos vamos de aventura!
Pues dile a papá que reserve ya en el 949-109-036. 949-109-036.
Conecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins Estiu. La ràdio des de la Guingueta.
El 15 d'agost, ja fa 3 mesos, tots els mitjans ens mostraven imatges de l'entrada dels talibans a Kabul, la capital de l'Afganistan. Les primeres reaccions de milers de ciutadans afganesos no van trigar a produir-se.
Són les imatges dramàtiques que ens estan arribant de l'Afganistan. Centenars de persones busquen a l'aeroport de Kabul la manera de sortir del país ara que ja el controlen els talibans. La desesperació fa que hi hagi persones que s'agafen al fuselatge d'un avió i que després cauen quan l'aparell ja està volant.
Durant dies es van informant del que passava a l'Afganistan, dels milers i milers de persones que intentaven fugir del país. Alguns ho aconseguien, altres no sabem quants. No ho aconseguien. Han passat 3 mesos i, com passa massa sovint, l'Afganistan ja no és notícia pel món occidental. Avui, a l'Àngels, volem recordar-vos que l'Afganistan existeix. I ho farem amb la Nadia Ghulam. Ella és activista, comunicadora, escriptora, educadora social i la impulsora i creadora de l'associació Ponts per la Pau, sobre la que, sobretot, avui també en volem parlar i dedicar-li els minuts que es mereix. Nadia Ghulam, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Escolta, Nadia, tu també tens la sensació des d'aquí, des de Catalunya, que el que passa a l'Afganistan ha deixat d'interessar?
És que, per desgràcia, com has dit abans, que ara molts mitjans de comunicació han deixat de parlar d'Afganistan. Per desgràcia, la guerra s'ha convertit com una moda. Parlant d'Afganistan, uns dies parlant de Síria, uns dies d'Àfrica, un dia de Sud-amèrica. I així, llavors, la seva moda de seguida passa i canvien el tema radicalment per una altra cosa.
Mm-hmm. Tu sí que tens notícies directes de quina és la situació actual de l'Afganistan, com dèiem avui, 3 mesos després de l'entrada dels talibans a Kabul. Com està ara actualment la situació?
Ara és el moment pitjor, perquè en el moment que, diguéssim, parlaven als mitjans de comunicació, era com tot el món estaven observant que estava passant a l'Afganistan, encara no passava res, saps? Ara és el mismo moment pitjor que ha quedat per la 30 milions de persones que estan vivint allà, que meitat d'ells pues, estan format per les dones, que ara ha arribat un hivern fort, dur, a l'Afganistan. La majoria de les persones que treballaven en diferents programes educatives i tal, com a mestres, tots han quedat sense feina. Uh-huh. I llavors, sense menjar, sense possibilitat de poder sortir, i això provoca que moltíssimes persones no tan sol es pateixin morint de les tortures i de la violència que està provocat per la ignorància, sí, també per ganes i misèria que provoca aquesta injusta guerra que ens ha eliminat les nostres vides.
Dius les nostres vides en general, però clar, en particular la vida sobretot de les dones, de la dona afganesa, que està en una situació realment preocupant, tràgica. Són elles, no?, les que estan patint més. Ja en el moment ja es va dir, i ara m'imagino que 3 mesos després, sense que sapiguem massa ben bé el que passa, la situació per elles deu ser terrible.
Sí. De fet, no ha sigut mai la vida d'una dona fàcil a l'Afganistan.
Sí, és veritat.
Que no és ara, perquè ara ha sortit molt en mitjans de comunicació, però fa 20 anys que ha estat l'ocupació del món internacional a l'Afganistan, sobretot als Estats Units, que venien una pel·lícula aquí, que hi ha democràcies, hi ha dones que estan avançant molt a l'Afganistan, però no parlem de totes les dones afganeses, sinó parlaven de 5 milions de persones, que en total a l'Afganistan hi ha 35 milions. Uh-huh. Per tant, totes aquestes persones que la resta han quedat en aquests anys amb les guerres, a mà de talibans, a les muntanyes, sense accés a l'escola, a la universitat, en condicions extremes, les dones s'han convertit com unes claves d'intercanvi, d'entrega res i tot això. Pues sempre ha rebut les dones, com dius tu, però en condicions de guerra, pues encara pitjor.
Sí, sí. Nadia, de seguida parlarem d'algunes de les coses que estàs fent actualment. T'he de dir que no pares de fer coses i ens n'alegrem molt. Tornant a la crisi que va esclatar, com dèiem ara, fa 3 mesos, a mitjans d'agost, al teu país, a l'Afganistan, tu vas aconseguir treure, jo crec que val la pena recordar aquesta història, perquè tu vas treure del país la teva germana petita, la teva cosina i els respectius fills, 2 per cadascuna, no? Vull dir que en total 6 persones. Sí. I sé que va ser una situació dura per tu, m'agradaria que expliques com ho vas aconseguir, però sobretot el moment que representa per tu, doncs, el fet de que la teva mare et diu no, mira, jo em quedo millor, porta cap a Espanya la teva cosina, la teva germana petita.
De veritat que per mi la meva mare és una persona molt sagrat, com el meu Déu, saps? I del fet que ella una altra vegada ha mostrat la seva fortalesa i s'ha sacrificat perquè la meva cosina tingui una vida millor, unes possibilitats, és d'admirar la meva mare. Uh-huh. I per mi ha sigut molt dur de no poder abraçar la meva mare. Tinc l'altra germana a l'Afganistan, la meva mare, el pare i una altra cosina, i la resta de la meva família, perquè tinc moltes cosins i cosines allà, però les persones que estan, diguéssim, pendent de mi pràcticament tot el dia és que, diguéssim, jo sóc la responsable de portar tot. És la meva mare, pare, i una cosina que ha quedat allà. I costa molt de gestionar totes aquestes emocions de lluny, de distància.
Perdona, Nadia, de la impotència per tu, que des d'aquí veus que fas tot el possible però que no pots fer més.
No, perquè molta gent em diuen, clar, és que ets una dona molt forta, perquè mira, que no pares i tal, però en realitat les que som resilient, la que ens anomenen resilient i fortes, uh-huh, som les més vulnerables, que en el fons patim molt perquè tot aquest patiment constant que portem, perquè som molt conscients del que està passant a la nostra família, no som gent passota, som persones responsables, que sentim tot amb totes les seves conseqüències i dolors. Llavors, és, per mi, els meus dies són molt dures, molt tristes, molt, m'afecten molt. Però aquesta tristesa jo transformo en fortalesa de dir, vale, Nadia, no paris, esforça doble per ells i per tu. És com treballes per tota la meva família que estan tancades i que no poden fer. Llavors jo, una Nadia, però faig moltes coses per totes aquestes persones que no tenen possibilitat.
Per cert, Nadia, deies, m'hauria molt haver abraçat a la meva mare. Has pogut abraçar la teva germana petita, la teva cosina? Perquè elles van anar fins a Salamanca, que és el lloc, diríem, que els hi va tocar. No sé si ja has aconseguit, ja han pogut viatjar fins a Catalunya i estar amb tu.
No. Els he aconseguit que estiguin amb mi. De fet, avui al matí jo estava bastant trista perquè d'aquí 2 dies tinc una altra operació perquè jo porto moltes ferides de bomba que constantment estic en el procés d'operacions i tractament. I llavors, parlant amb la meva germana a Kabul, i li vaig dir que potser que pues, d'aquí 2 dies no us puc parlar perquè m'operaran la cara i tal. I em deia, mira, pensàvem que la meva germana vindrà i estarà amb tu i així estareu cuidant un de l'altre i no sabíem que estareu en el mateix país però no us podeu veure. I dic, sí, aquí també tenen les seves normes i les seves dificultats.
Però tu ets una persona, a veure, Nadia, tu ets una persona... Ho estàs passant molt malament, la teva família ho està passant molt malament. Els afganesos, les afganeses, no cal dir-ho. Però sí que, jo suposo que la teva activitat, és una persona molt activa, fas moltes coses, entenem que ara són moments complicats per tu, però jo estic convençut que la llum al final del túnel aquesta que sembla tan llarg que la veuràs. Entenc, que ara potser són moments que costen, no entenc per tu, per dir, és que tant esforç i a vegades sembla que no té resultats, però és que, clar, educadora social, activista, comunicadora, i ens ho estàs demostrant ara com de bé comuniques. Participes en debats, en conferències, has escrit, o ets coautora de 3 llibres, i encara no he acabat, has escrit a 6 mans una obra de teatre, Nàdia, basada en la teva experiència, i encara has tingut temps de crear una associació, Ponts per la Pau, de la qual ara de seguida en parlem. Però és que t'he de dir que em fas molta enveja, perquè no sé com ho aconsegueixes, tot això.
Coació, perquè jo tipo, he passat un altre tipus de gana, no tan sol no ganes de poder menjar, sinó ganes de poder ser lliure i crear i explicar el que està passant, totes aquestes injustícies, el que està passant en el meu país pel món. Tot i que a mi a nivell personal em costa recordar tots aquests moments, ho faig perquè com jo hi ha milers de dones que estan passant molt malament i no tenen veu i no tenen nom ni cognom. Per tant, jo estic parlant per elles i estic parlant per totes aquestes persones que m'estimo que no poden ser lliures per expressar els seus sentiments.
I això és el que et porta a crear, el que et fa moure a crear aquesta associació Fons per la Pau, que quan temps porteu ara?
Des del 2016 vaig fundar Fons per la Pau, però de fet jo fa 15 anys que estic vivint a Catalunya, des de fa 15 anys que treballo pel meu país.
Sí, sí.
Fins al 2016 treballava de forma individual i ara com a col·lectiva, un Fons per la Pau, que és la meva associació, on treballem i tenim diferents projectes en Afganistan de, diguéssim, projectes d'educació, d'art, de moltes feines d'acompanyament de les dones. Llavors, ara, en la situació actual d'Afganistan, ens hem transformat tots els nostres projectes perquè Ponts per la Pau, com la Nadia Golan, són persones, bueno, col·lectius resilients que intentem adaptar-nos a qualsevol altra situació. Actualment, ens hem adaptat perquè les nostres classes continuïn a les cases i també, doncs, també tenim programes educatius que amb el no puc donar detalls per la seguretat de les noies que estan vivint a l'Afganistan, però tinc bastants programes que actualment estan funcionant.
Diríem que tu fas, vosaltres des de l'associació feu una tasca, la feu aquí, a Catalunya, a Badalona concretament, i també com ens estaves explicant a l'Afganistan. Aquí em sembla que teniu com més de 250 alumnes, si no,
sí,
no tinc mal apuntat, no? Que estan aprenent l'idioma.
270 persones de diferents països que venen i aquí pues, per poder aprendre idioma i integrar-se a la ciutat de Badalona, fem moltes activitats perquè se sentin casa seva i que estiguin ben acompanyats.
A més, com dèiem, doncs, promoveu l'educació a l'Afganistan per aquells infants més desafavorits, tot i que ara, com deies, us heu hagut de reestructurar, de reinventar una mica a partir de la situació que s'està vivint a l'Afganistan. Però pel que veig és que utilitzeu molt, diríem, i t'he escoltat altres vegades parlar de l'educació, com aquest canal imprescindible, diríem, per sensibilitzar la gent a la cultura de la pau, amb els drets humans, amb el voluntariat, que és tan i tan important en la vostra associació.
És imprescindible. La educació en la cultura de la pau és imprescindible. És que a mi no em fa por dels talibans. El que a mi em fa por la seva ignorància, el seu desconeixement, perquè la majoria d'aquestes persones ni coneixen ben bé la seva pròpia religió, en què estan basant, que és la seva llei religiosa d'Islam, però no coneixen ni Islam què és. Per tant, això és la pura ignorància, desconeixement.
M'estaria molta més estona parlant amb tu, però no tenim més temps, malauradament. L'Àngel s'acaba aquí. Però només puc agrair-t'ho immensament i la tasca que fas, la feina que fas, i moltíssima, moltíssima sort, Nàdia.
Gràcies, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Fins aviat.
Fins aviat.
Hey, hey, hey! I fins fins aquí la Macedònia d'estiu d'avui amb el meu bro i ànima mater del programa, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, Maria José Mendoza, sempre les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno i Manel López. A les dies de soia el muntatge musical. Us deixem ara amb les vespres des de Montserrat i la banda de camins, en banyador segurament, i amb ulleres de sol així una mica fashion. Tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 6 de demà. Això vol dir que ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia,
encara queda,
comencen els camins. Radio Estel.